Comencem la sessió ordinària del 21 de març del 2024 i comencem per l'ordre del dia. Tenim el punt 1, que són aprovar en aquest cas el que seria l'anterior ple. Passem a votació. Hi ha algun comentari de l'acte de l'anterior ple? No? Passem a aprovació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 2, que són les propostes. Tenim el que és el 2.1.1, ratificar el decret d'alcaldia 572/2024. En aquest cas, el que fem aquí, i això ho vam explicar a la comissió informativa, és demanar assistència jurídica a la Diputació per un contenciós administratiu per un tema de llicència urbanística. En aquest cas esteu informats. Hi ha alguna pregunta? No? Eduard?
No? No tenim paraula aquí,
crec. Sí, en principi, sí. No? Tot bé? Va. Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Queda aprovat el punt per unanimitat. Passem al 2.1.2, que és una moció de la CUP Alternativa per Llagostera per la convocatòria regular de la Comissió de Valoració i Seguiment d'Habitatge. En aquest cas, Jordi, vols exposar-la?
Gràcies, bona tarda. Aviam si se sent bé. Bé, aquesta és una qüestió que com comentàvem a la comissió informativa, doncs, l'havíem plantejat en diverses ocasions com a pregunta, no? I per poder concretar, doncs, finalment l'hem plantejat en forma de moció. Llegeixo l'exposició de motius. Durant el darrer mandat, l'Ajuntament de Llagostera va dur a terme un important salt qualitatiu i quantitatiu en polítiques actives d'habitatge. Entre altres línies d'acció, en destaca l'establiment del servei d'habitatge, amb una oficina local oberta 5 dies a la setmana i amb personal laboral estable com a espai d'atenció ciutadana en la matèria, així com un fort increment del parc municipal d'habitatge. Per gestionar-lo, a inicis de 2022 es va aprovar, amb la unanimitat del ple, el reglament per a l'adjudicació dels habitatges municipals o gestionats per l'Ajuntament de Llagostera. En el seu article 8è, aquest reglament estableix la constitució de la Comissió de Valoració i Seguiment, així com la seva composició, atribucions i funcionament. Pel que fa a la composició, a banda dels tècnics dels serveis socials i d'habitatge i dels respectius regidors responsables, compta amb representants dels grups de l'oposició, amb veu i sense vot, per tal de garantir la màxima participació i transparència. Sobre les funcions, resumidament, compta amb les següents. A. Proposar l'adjudicació a l'òrgan competent d'assignar els habitatges segons l'avaluació de les necessitats i en funció de la tipologia dels habitatges a assignar. B. Seguir la gestió i el funcionament del recurs. C. Valorar la pròrroga i la continuïtat en el servei de les persones usuàries. I D. Altres que es puguin determinar. Igualment, i quan a funcionament, el reglament fixa que la comissió es reunirà quan convingui, podent-se produir convocatòries d'urgència, però amb una periodicitat mínima de 2 cops l'any, fet que l'any passat no es va complir, per exemple. Ens trobem davant d'una comissió central en la presa de decisions per a situacions urgents i o greus, així com per la gestió correcta d'un parc municipal d'habitatges d'envergadura considerable. Per aquests motius, atenent la complexitat de la qüestió, així com la ja existent coordinació continuada entre tècnics, és necessària i plenament factible una regularitat de convocatòria que permeti desenvolupar amb normalitat i coneixement de les situacions les funcions establertes per a la comissió. Per tot això, l'Ajuntament de Llagostera proposem que adopti els següents acords. Primer, establir una regularitat ordinària de 3 mesos per a la convocatòria de la Comissió de Valoració i Seguiment d'Habitatge, sense perjudici que pugui variar avançant-se o endarrerint-se segons les necessitats del servei. Segon, establir que, en cas d'endarreriment, aquesta no excedirà el termini màxim de 6 mesos des de l'anterior convocatòria.
Molt bé, gràcies, Jordi. A veure, en aquest cas faig l'exposició nostra, després ja farà l'Eduard i en aquest cas si vol l'Àlex. En aquest cas, a mi em sap greu que hagi entrat com a moció, val? Vull dir, aquesta moció, quan tenim un tema ja regulat. Val? El que molt bé deies, el seu article 8è diu que hi ha un mínim de 2 cops l'any, cada 6 mesos. com a mínim, això. De totes maneres, sí que tens raó, l'any passat es va fer una només, l'altra no es va fer i sabeu ben bé les causes, perquè en aquest cas el tècnic va tindre una baixa per paternitat i bueno, si no hi era ell, lògicament no podien convocar-la, va coincidir, a part del canvi de govern i això. Aquest any hem fet la primera, penso que bueno, ha sigut bastant fructífera, vull dir, hem exposat els temes, heu pogut també debatre, i està una també ja programada un cop passat l'estiu per fer la que tocaria, no? Tot i així, com bé va quedar a la primera reunió que vam fer, doncs aquest any en tema de renovacions de llicències sabeu que estem limitats d'alguna manera, primer perquè no hi ha moviment, tenim els pisos en aquest cas plens i l'altre per la normativa que hi ha dintre aquest any, que fins al final d'any pràcticament no podem tocar res. Tot i així, si fos necessari, i perquè hi hagués algun tema per exposar de moviment, doncs bueno, faríem algun altre. Però nosaltres ens basem en el que ha funcionat fins ara, que són això, el mínim de dos cops l'any. En aquest aspecte, per això dic, no entenia gaire el que era l'exposició d'aquesta moció. I per això nosaltres en aquest cas la votarem en contra. Eduard?
Bé, jo anava a votar a favor i prou, però aprofitaré per fer un comentari perquè és una qüestió que va passant sovint en aquest ple. És una qüestió que, com que ja es fa, hi votem en contra. No? Si ja es fa, ostres, és una moció clarament senzilla que no marca cap cosa que, com dius, no es pugui fer ni no sigui assumible per l'Ajuntament i, per tant, nosaltres hi votarem a favor i, a més, lamentem que l'equip de govern, entenc que el PSC també dirà en el mateix sentit, i voti en contra.
Molt bé, gràcies. Tu, Àlex, vols comentar alguna
cosa? Sí, bé, vaig amb el mateix sentit com bé ha dit l'Eduard, perquè de fet ja ho diu la mateixa moció que hi ha el reglament que estableix que cada 6 mesos s'hauria de fer la convocatòria, s'està fent, i de fet també ens sorprèn que parleu d'això perquè vosaltres també en el moment que governau també anau la mateixa línia. Vau votar a vegades en contra de coses perquè ja s'estaven executant també, per tant creiem que tampoc té gaire sentit de dir això. Merci.
Gràcies, Àlex. En aquest aspecte, el que et deia, torno a repetir, vull dir que en un moment donat, si a més hi ha algun comentari o d'allò, vull dir que estem oberts, tant jo com a regidor, com en aquest cas el tècnic, que n'he parlat amb ell d'aquesta moció, lògicament, el tècnic d'habitatge, per resoldre la consulta que faci falta. Endavant.
Bueno, es toca lamentar que evidentment que no s'aprovi, evidentment no es vol assumir un compromís que ens sembla de mínims quant a transparència i participació, no ens sorprèn en la línia doncs, d'altres qüestions que hi hem anat doncs, denunciant, no? En el cas d'habitatge concret ens sembla especialment, bueno, ja ho hem vist abans, no? També vam presentar una moció en aquest cas sobre emancipació, que també doncs, en aquell cas ens havia dit que es volia consensuar, no? Perquè d'entrada se'ns va votar en contra i després no es va voler tampoc consensuar. Entenem una voluntat o una no voluntat de prendre compromisos concrets. En aquest cas potser és encara més cridaner en el sentit que és una qüestió bàsica de transparència, no? I repeteixo, el reglament el que estableix és mínim dos cops l'any i nosaltres aquest mínim d'establir els 6 mesos com a màxim va en aquesta línia, ens sembla plenament lògic i sobretot factible. O sigui, entenem que això, que com es recollia en l'exposició de la moció, els tècnics tenen una coordinació constant, si no ha canviat res, doncs segurament setmanal, i volem pensar que també els regidors amb els tècnics també la teniu. No ho sabem, però volem pensar que també és així. Per tant, es tracta de calendaritzar, s'hauria tractat, obrint-ho, en aquest cas, doncs, a dos regidors de l'oposició, que en el sentit que comentàveu, que no hi veieu el sentit o el motiu, doncs, evidentment és impossible, encara que fos cada 6 mesos, diguem-ne de manera regular, que es pugui tenir un seguiment real dels casos. Estem parlant d'una trentena de pisos, més o menys, amb adjudicació, d'altres casos que estan en espera, que hi ha situacions d'emergència que canvien doncs, també contínuament, és impossible fer un seguiment com cal amb aquestes condicions. dieu que ja ho heu estat fent, però l'experiència recent que tenim és que no ha estat així, no? Tampoc és que en volem anar a fer no sé, una arma llancívola d'això, ha anat així, però és un fet que nosaltres vam estar insistint perquè es convoqués al marge de la temporada concreta que el tècnic doncs, o era nou o estava de baixa. Es va anar enredarint i en el cas concret de la comissió que sí que es va celebrar, com vam dir ja en el ple, va ser fructífera, però va quedar curta perquè no vam poder avançar i complir amb allò que, com hem llegit, el reglament preveu per aquesta comissió. No vam poder establir cap tipus de priorització. Continuem sense saber, i ho vam preguntar allà, però també ho havíem preguntat al ple, els dos pisos que estan en obres i que en principi havien d'entrar a disposició de manera imminent, a què es volen dedicar? Vam veure, no? I ho vam preguntar també contínuament, que en un cas es parlava de lloguer per a joves, però tampoc se'ns ha pogut explicar mai això com es preveu desenvolupar. Doncs bé, aquesta comissió seria el lloc on tractar aquests temes. Lamentem que no es vulgui assumir aquest compromís d'una regularitat que entenem que és plenament raonable, factible i que seria la necessària, i sí, continuarem doncs, demanant la informació per les vies que puguem, demanant la convocatòria aquí segurament, i en tot cas això, però per deixar-ho clar també, i acabo, aquest no entendre's d'on surt la moció és el que em sorprèn més, perquè ja dic, hem fet preguntes consecutives, fins i tot en privat, Narcís, t'ho vaig comentar i la idea era que tindríem en algun moment una resposta, no? Si la resposta no arriba, doncs bueno, una moció és una eina per tenir-la de manera doncs, fixada en el calendari, no? I bé, ja la tenim. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. A veure, i tant que entenc la moció, només faltaria. I a més, no deixem de fer el que s'ha fet fins ara. L'any 2022 es va reunir dues vegades. Vull dir, nosaltres aquest any reunirem dues vegades. Ja hem fet una i comptem fer una altra. L'any 23 sí que va haver-hi una sola vegada i hi ha la justificació, en aquest cas ja la sabeu i l'hem comentada, i en aquest cas no volem fer res del que no s'ha fet fins ara, o sigui, no som diferents nosaltres, i a més transparència el que faci falta. Em penso que quan vam fer l'exposició a l'última reunió es va posar tot sobre la taula, no s'amaga res. I amb el que dius l'últim dels pisos aquests que estem arreglant, que hi ha un pràcticament arreglat i l'altre ara comencem, estem treballant en una base per joves, val? I en aquest cas ja ho comentarem ara quan tinguem una mica sobre la taula. Bé, si no res més, sí? Endavant.
Sí, no, nosaltres reiterar la nostra sorpresa i lamentar doncs, que el que estem veient ja no amb aquesta moció, sinó amb totes les que estem presentant com a l'oposició, doncs que sembla que la voluntat de l'equip de govern és votar sistemàticament en contra. L'Àlex deia de la passada, parlava de la passada legislatura. Jo crec que totes les mocions que es van presentar per l'oposició, com a mínim, es van parlar si hi havia alguna forma de poder aprovar-se. I intentàvem sempre que es poguessin aprovar, fent canvis, fins i tot, recordo que vam aprovar una moció que ens deia que el poble estava brut. Vull dir que jo crec que en cap manual del bon govern hi ha votar en contra per votar en contra. I això que s'està votant avui, penso que és votar en contra per votar en contra.
Molt bé, gràcies, res més. No? Passem a votació, doncs. Vots en contra. Abstencions. I vots a favor. Val. Doncs queden 7 vots en contra i 6 vots a favor. Val, passem al proper punt, que és el punt 3, acords d'urgència. En aquest cas en tenim uns quants, hi ha 3. Passem al 3.1, seria reconeixement extrajudicial de crèdit a l'Ajuntament de Llagostera. En aquest cas, Adrià?
Sí, passem a...
Perdoneu, sí, primer s'ha de votar l'urgència. Votem l'urgència, vots en contra, abstencions.
Podem parlar de
l'urgència? L'aprovem primer o vols fer el comentari? Va, fes el comentari.
No, jo el que volia dir és en aquest ple, a la comissió informativa d'aquest ple, hi havia 0 punts. Avui en tenim 9. Nosaltres hem estat a govern, entenem perfectament que això passa, entenem perfectament, a més, que és un ple especial, perquè és una setmana abans i segurament doncs, els mecanismes de l'Ajuntament estan preparats per anar a l'última setmana. No ens queixem d'això, eh? Ens queixem de nou del tracte amb l'oposició. Si recordeu, la passada legislatura, sempre que hi havia un tema d'urgència al ple, sempre hi havia una trucada, s'explicava i fins i tot hi havia vegades que si no hi estàveu d'acord deixava sobre la taula. Nosaltres rebem un mail de la tècnica, avui n'hem rebut 5 seguits, pam, 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 una a les 11, una a les 1, una a les 12, que... Ostres, jo crec que l'oposició tenim un paper important també en el ple i els nostres drets, sí, estan garantits, molt bé, d'acord, però jo penso que la col·laboració entre govern i oposició no s'està portant com es deuria. I per tant, nosaltres votarem a favor, perquè he dit que entenem perfectament les urgències, però pensem que podem millorar bastant la forma en què... I això ha passat des de l'inici de la legislatura. I va passar quan vau fer la reunió amb els bars, ostres, perdó, no ho sabia, ja us avisarem. I ha passat moltes vegades que en qüestions importants o qüestions que afecten a l'oposició ens entrem doncs, en el ple o per mail o per lapsis o... No ho sé, és un comentari que, evidentment, vosaltres sou els que governeu i els que doneu la imatge que vulgueu. Merci.
Gràcies, Edu. Sí, tens raó. Això ens passa el mateix a nosaltres. També molts dels punts han sortit avui, però sí que avui deixa clar que 5 punts són desavantats. Per dir-ho, són punts que han de passar pel ple, que en aquest cas no és res, ni fins i tot ni que s'hagi de votar. Però tens raó. Bé, votem l'urgència, doncs, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova punt per l'urgència, millor dit, per unanimitat. Bé, doncs passem això. El 3.1, reconeixement extrajudicial de crèdit a l'Ajuntament de Llagostera. Adrià?
Sí, en aquest ple portem a aprovació tot un seguit de factures que us vam enviar al detall el dilluns. Un seguit de factures, diguem que, com ja hem explicat reiteradament, doncs provenen de l'omissió de la funció interventora perquè hi ha l'informe desfavorable pel que fa a la seva forma de contractació. En aquest cas són un seguit de factures que l'import ascendeix a 27.335,04.
Molt bé, gràcies Adrià. Un comentari, si no passem a votació.
Sí, nosaltres ens mantindrem amb l'abstenció com estem fent a cada ple, perquè ho he explicat moltes vegades.
Sí, molt bé. Va, doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Va, hi ha 8 vots a favor de Junts i la CUP per alternativa i 5 abstencions d'Esquerra Republicana. Molt bé, passem al 3.2, que seria també... Va? Va, per cert, sí. L'he fet el nostre ja, eh? Sí, perdonades. Passem al 3.2, reconeixement extrajudicial de crèdit del patronat municipal Josep Paulida, residència Josep Paulida. També han de votar l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. Es vota l'urgència per unanimitat. Adrià?
Sí, doncs tal com veníem fent fins ara amb les factures de l'Ajuntament, en aquest cas doncs també pel que fa a l'organisme autònom de la residència Josep Paulida ens trobem amb la mateixa situació. Llavors doncs passem a aprovació mitjançant el reconeixement extrajudicial de crèdit d'un seguit de factures que ascendeixen a 6.921,15.
Gràcies, Adrià. Molt bé, passem també a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Bé, s'aprova amb 8 vots a favor de Junts, PSC i CUP Alternativa i 5 abstencions d'Esquerra Republicana. Passem a l'altre punt, el 3.3, aprovar l'esmena d'errors de material detectats en el redactat de l'acord de modificació de plantilla per l'any 2024. Bé, en aquí... Votem també l'urgència del punt, vots en contra, abstencions, vots a favor. Va, es vota per unanimitat l'urgència. Doncs això que dèiem, aprovar l'esmena d'errors de material detectat amb l'acord de modificació plantilla de personal de l'any 2024. Aquí, bàsicament, és el que és la convocatòria de places del que és la policia, doncs hi ha en el punt el que és en el nivell, que passa de nivell 12 a nivell 14, no? I que és d'agents, en aquest cas, el que és d'agents, de C2 a T2. És el que és. Un comentari? No? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor? S'aprova el punt per unanimitat. Passem al punt 4, control i gestió municipal. El 4.1 és donar compte de resolucions d'alcaldia i d'acords de la Junta de Govern local. En aquest cas, doncs, el de llens, que estem els concrets.
Sí, bueno, es dona compte al ple dels decrets d'alcaldia que s'han dictat des del número 213 fins al número 438. Així mateix es dona compte dels acords que ha pres la Junta de Govern local des del 22 de febrer fins al 14 de març de 2024.
Molt bé, gràcies, Diana. I ara hem de en concret, doncs, donar compte, com ho ha assabentat, seria el 4.1.1, seria assabentar del decret d'alcaldia 418/2024, de data 28/2/2024, d'aprovació de l'aplicació del pressupost general de l'entitat local de l'exercici 2023.
Sí, bon vespre de nou. Doncs donem compte de la liquidació del pressupost del 2023, tant del patronat de la residència Josep Paulida com de l'Ajuntament de Llagostera, perquè fa el patronat... i diguem a números grossos, pel que fa a l'execució del pressupost d'ingressos, es van consignar crèdits totals per valor de 1.689.889,40 i es van reconèixer drets per una totalitat d'1.584.783,66. Això suposa una execució del 93,78% dels ingressos. Pel que fa a les despeses, es van consignar uns crèdits totals per d'1.689.889,40 i es van reconèixer drets per un total d'1.625.126,54 €. Això és una execució del capítol de despeses d'un 96,17%. Això, diguem, resulta, doncs, un resultat pressupostari ajustat de menys 25.902,19, uns romanents de crèdits total de 64.762,86 i incorporem un romanent de tresoreria per despeses generals de 10.919,31. També comentar que l'estalvi net del 2023 és negatiu de 24.902,19. Pel que fa, doncs, a la residència Josep Paulida, aquesta és, diguem, la confirmació de la tendència dels últims anys, on, diguem, hem anat esgotant el romanent de tresoreria que provenia, doncs, que tots en som conscients, doncs, d'una herència i que havia anat servint per aixugar el dèficit que arrossega l'explotació general de l'organisme autònom, i això el que fa és que s'hagi d'assumir aquest dèficit a través, doncs, de les aportacions de l'Ajuntament. Pel que fa a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, pel que fa a l'execució del pressupost d'ingressos, s'han consignat crèdits totals per valor de 14.564.528,79. S'han reconegut drets per valor de 10.992.816,90. Això és una execució del 75,48%. Pel que fa al capítol de despeses, s'han consignat uns crèdits totals de 14.564.528,79 i s'han reconegut drets per valor de 10.206.398,67. És una execució del 70,08%. A més, diguem, en la liquidació d'aquest pressupost s'ha hagut de fer un ajust procedent del finançament afectat pel que fa a la canonada que porta, diguem, aigua, Selva Brava i Fontbona, un ajust de 1.409.097,80 €. De tot això en resulta un resultat pressupostari ajustat de 19.006,56, uns romanents de crèdits totals de 4.358.130,12, un romanent de tresoreria per despeses generals de 512.700, 383 en 87 i en resulta també un estalvi net negatiu de 182.892,64 euros. La ràtio de deute viu de l'Ajuntament queda en un 35,48%. Sobre la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, dic doncs, que aquest estalvi net negatiu que surt de la liquidació doncs, ve pràcticament derivada diguem, de dos motius. Un és que pel que fa a les despeses diguem, pressupostades inicialment en els crèdits del 2023, hi havia despeses que estaven infrapressupostades. Això ho vam explicar, per exemple, en el ple de juliol, quan vam fer la modificació de crèdit i trobàvem que hi havia doncs, això, despeses que estaven amb un pressupost diguem, ajustat molt a la baixa, com era el consum i manteniment de l'enllumenat públic, el servei de socorrisme de les piscines municipals o l'obertura i manteniment de les franges perimetrals, i també de tot això en resulta que hi havia una previsió inicial dels ingressos que creiem que era massa elevada, i aquí en la liquidació hem vist que, per exemple, la recaptació pel que fa a ICIO, a l'impost d'activitats econòmiques o el que fa a algunes taxes i preus públics ha quedat l'execució i els drets reconeguts molt lluny de les previsions pressupostàries inicials. Dir també que, com comentava, diguem, l'anualitat teòrica d'amortització ens penalitza pel fet d'haver concertat un préstec que estava previst en el pressupost 2023 i que el que fa és fonamentalment finançar la construcció de la canonada fins a Selva Brava i Fontbona, que es va concertar en un moment amb els tipus d'interès molt alts. Per últim, i a nivell de reflexió, dic que evidentment doncs, tancar o liquidar el pressupost del 2023 amb un estalvi net negatiu doncs, ens suposa haver d'aprovar un pla de sanejament financer a un termini màxim de 3 anys. És veritat que aquest estalvi net negatiu és d'un import petit i per tant no ens evidentment és una situació que ens preocupa i que ens farà ser molt rigorosos en l'execució pressupostària aquest any, però que evidentment ho considerem doncs, més que una situació alarmant, que evidentment doncs, no ho és, sí que doncs, això una bandera vermella per estar atents sobretot al compliment dels objectius pressupostaris tant pel que fa als ingressos com a les despeses.
Molt bé, gràcies Adrià. Passem al proper punt, assabentat el decret d'alcaldia 541/2024 de data 12/3/2024 relatiu a la delegació de totes les funcions de l'alcaldia a la primera tinenta d'alcaldia, senyora Pilar Liu Bol, del 16 al 18 de març, ambdós inclòs. Següent punt, assabentar de les prèvies 528/2023 del jutjat d'instrucció número 2 de Girona d'acord amb el sobreseïment provisional d'unes actuacions. En aquest cas s'acorda el sobreseïment provisional de les actuacions empreses. No sé si en aquest cas vols comentar alguna cosa. Diana?
Com vulgueu, però simplement l'Ajuntament de Llagostera es va personar contra una persona en concret, el jutjat de l'U Penal de Girona. Aquest jutjat ha considerat que no hi ha indicis suficients com per seguir amb les actuacions judicials i per tant pues, ha acordat el sobreseïment provisional de les actuacions. Simplement això.
Gràcies, Diana. El 4.1.4, assabentar de l'acord de la Junta de Govern local de data 21/3/2024 relatiu a la modificació del projecte de les obres per la connexió de l'abastament d'aigua potable de les urbanitzacions Selva Brava i Fontbona. En aquest cas hem tingut que fer, o tenim que fer una modificació del projecte pel tema de la canonada petita per poder alimentar el que són les cases disseminades que trobem pel camí d'on passa la canonada. I bé, acabant aquí, doncs passem al 4.2, que són informes d'alcaldia. Comencem per tu, Àlex.
Merci. Bon vespre. Bé, volíem comentar, com bé sabeu, tenim diferents punts d'alimentació, diferents colònies de gats de carrer Llagostera, i creiem que una de les accions que hem de fer és vetllar per ells i pel seu benestar, tenint-los resguardats. Per aquest motiu, hem realitzat la instal·lació de dos iglus, els antics contenidors de vidre, com bé hem fet altres municipis. Ens hem adherit també a aquesta campanya. Ara, actualment, en tenim dos. Properament en podran tenir tres més i podem arribar a tenir-ne fins a 10. Creiem que és una funció important per vetllar el que comentava aquest cas de carrer, tenir-los resguardats de la fred, de la pluja, de l'intempèrie, de que no vingui cap gos i se'ls mengi l'aliment. Una miqueta això, aquesta acció. Vale? Després comentar que també estem treballant conjuntament amb l'UDG. Ara el dia proper 15 d'abril començarà un noi de pràctiques a l'àrea de promoció econòmica, ens donarà un cop de mà en projectes que tenim, són unes 250 hores. També volia comentar que les visites que estem realitzant a les empreses amb l'alcalde i la tècnica de l'àrea de promoció econòmica estan donant resultats. De fet, ens està sorprenent que empreses tenien desconeixement de les formacions que s'estaven donant a Llagostera Activa i algunes d'aquestes empreses estan portant els seus propis treballadors a formar-se a l'àrea. Creiem que és una bona iniciativa i creiem que continuarem donant molt de temps fent aquestes visites i que aquest resultat continuï sent satisfactori. Què més? Volia comentar properament la setmana que ve, concretament dijous vinent al mercat, aprofitant que els infants tenen festa de Setmana Santa, tornarem a realitzar el taller de glofèxia i es donaran uns detallets als infants per intentar que les famílies s'acostin al mercat, coneguin una mica les panades i de més, per això, aprofitant aquests dies festius, ja s'havia fet en altres ocasions, doncs continuem fent altres accions i ara properament la propera serà aquesta el dia 28. Per part meva ja estaria, merci.
Molt bé, gràcies, Àlex. Mari, no tens res? Irene?
Bé, hola, bona nit. Bé, jo primer de tot volia felicitar a un col·lega per l'èxit que va tenir el sopar del 8M, hi va haver una participació important i el més important és que van poder recaudar els 1.950 euros, que està molt i molt bé, i esperem que any rere any puguem continuar gaudint d'aquest sopar i puguin anar recaudant, que fa falta. Llavors, volia, en quant a educació, volia anunciar pel proper 14 d'abril la primera edició del Festival en Forma, que celebrarà aquí al Parc de l'Octubre, i s'ha de dir que hi haurà la participació de quasi 30 entitats i empreses del municipi que es podran promocionar i explicar tot allò que fan per tot el poble. Durant els mesos de maig i abril hem ampliat una mica la prova pilot que teníem dels patis oberts de les escoles. Aquest últim diumenge va tenir més èxit que l'anterior, per tant entenem que la gent li agrada i s'hi ha adequat bé, i bueno, provarem un parell de mesos més a veure com va. Ampliarem l'horari, farem de 4 a 8 de la tarda, ja que els dies seran més llargs, i bé, tenim constància que les famílies i els nens n'estan contents, doncs intentarem donar aquest servei de més. També s'ha comunicat avui que la campanya endevinada que s'està fent amb la Unió de Botiguers i el Centre de Normalització Lingüística juntament amb la Tècnica d'Educació Llagostera també va funcionant bé i han decidit allargar-la fins al dia 10 d'abril. L'han posposat una mica. I per últim, bé, que se'ls van aprovar les bases del calendari i les bases de la llar d'infants per les dues llars i es podran començar a presentar sol·licituds d'inscripció del 6 al 16 de maig. Ja és tot, gràcies.
Gràcies, Irene. Jordi?
Sí, jo primer fer un parell de valoracions. La primera, molt positiva, del pas de la Volta Ciclista per Catalunya pel seu gran impacte mediàtic que va tenir i que segueix tinguent tota aquesta setmana i la promoció que això fa del nostre municipi a nivell turístic, esportiu i a molts nivells. També valorar que això va ser dilluns, dimarts valorar molt positivament el primer cross escolar que vam realitzar. És una iniciativa de l'àrea d'esports i d'educació. I bé, volia agrair especialment als treballadors perquè era la primera vegada i ens va costar una mica, però crec que ens va sortir molt bé, tothom està molt content, i agrair a part això dels treballadors a les escoles per la seva bona predisposició, i això s'emmarca una mica en el Pla d'Educació 360, i aquesta és una competició aquesta formació continuada fora de les escoles, en aquest cas era sí, dintre d'horari lectiu, però fora del centre escolar, la fa molt transversal, equitativa i integradora i acosta molt a tothom, sense discriminar a la realització d'esport d'una forma reglada. I després recordar a nivell d'agenda que ara per Setmana Santa, de fet del 27 al 30 de març, comença el MIC, un altre esdeveniment esportiu que acull Llagostera i que nosaltres bé, hem volgut seguir impulsant i hem donat un cop de mà perquè això tingui continuïtat. En aquest cas tot el dimecres, tot el dijous, el divendres al matí, el dissabte matí hi haurà partits al camp de futbol, I això el dissabte en aquest cas seran eliminatòries, és a dir que es fa un mig dia més llarg, diguéssim, s'allarga una mica. També que el dia 4 un altre esdeveniment, el pas de la Trail Walker per al municipi, que és un esdeveniment que també està molt consolidat des de fa anys, una cursa solidària des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, i en aquest cas en el pas per Llagostera hi ha un avituallament, zona de descans i servei de podologia amb benefici d'Intermon Oxfam. Hem fet algunes actuacions amb les escoles i també estem buscant voluntaris, si algú està interessat en participar tot aquestes quasi 48 hores que requereix de logística. Res, també una prova molt interessant. I per últim, també a nivell d'agenda, que el 18 d'abril acollirem també el Rodajoc, que és una trobada a nivell comarcal que en aquest cas dinamitza el Consell Esportiu del Gironès, i també en contacte amb ells hem aconseguit que en aquest cas va rodant i cada any es fa a un lloc, i aquest any ens toca a nosaltres, i bé, és d'un gran impacte logístic perquè acollirem molta mainada, serà un dijous, que a més també serà al parc a la plaça Narcís Casas, proper al mercat, llavors hi haurà un dia serà un matí de gran ambient i serà, esperem, una gran diada, i bé, que tothom que pugui acostar-se crec que serà de disfrutar. Merci.
Gràcies, Jordi. Pilar?
Sí, bon vespre. Jo comentar-vos que ara ja quasi bé tenim acabat el petit monument que hem fet del dol perinatal en el cementiri. La inauguració serà el 20 d'abril a les 12 del migdia, que és un dissabte. Vull dir que bueno, ara ja ens falta alguna coseta dels bancs i així, però el que és el monument en si doncs ja el tenim acabat. Comentar-vos també que el divendres 5 d'abril farem des de l'àrea de Medi Ambient una sortida per veure els amfibis. Ja en havíem fet una, tornem a repetir. I sí que és veritat que hi ha les places exaurides. És a dir, hi havia 20 places i ja no n'hi ha. Vull dir que tothom ha anat molt ràpid perquè realment l'altra vegada que es va fer doncs va anar molt bé. La sortida serà a 8:15. Ens trobarem a la sala polivalent de Can Roig i des d'allà doncs, ens faran una mica d'explicació i després anirem doncs, a veure si veiem algun amfibi. Fins aquí. Merci.
Gràcies, Pilar. Adrià?
Sí, hi ha un parell de coses. Primer, doncs, dir que ja tenim en marxa una nova edició del Festival de Poesia a Rímet, i del que m'agradaria destacar, doncs, l'acte Poemes del Món, que serà demà a les 7 de la tarda al Teatre del Casino, i que és un acte dedicat, evidentment, a la poesia, però que també és una mostra molt clara i evident de la interculturalitat del nostre municipi. I recordar que tenim també en marxa el procés participatiu dels pressupostos, que estem recollint propostes que es poden enviar a través doncs, del formulari de la web, a través de llagostera.cat, i també en les urnes que tenim ubicades de manera fixa en el casino i de manera itinerant en els diferents punts que ja vam anunciar. I recordar doncs, que està actiu aquesta recollida de propostes fins al dia 31 de març.
Molt bé, gràcies, Adrià. Bé, per la meva part, bueno, aquesta setmana, suposo que ho sabeu, he tingut una trobada amb exalcaldes, amb un present aquí, precisament. Penso, des de que en aquest cas vaig entrar en l'alcaldia, era una de les coses que tenia en ment fer, perquè penso que hem d'aprofitar l'experiència que tenim de, en aquest cas, malauradament va haver-hi un que no va poder vindre per temes laborals, però els quatre alcaldes en aquest cas que estan aquí al municipi i poden, dintre els temes que estem treballant, es poden donar també el seu punt de vista. En aquest cas els hi vaig comunicar a ells, vull continuar fent-ho, encara que sigui un parell de cops l'any, però penso que és interessant. Bé, no havent-hi res més, passaríem al pres i preguntes. En aquest cas, us puc començar, Jordi?
Perfecte, gràcies. Bé, en primer lloc m'agradaria fer un prec, que és que aquest micro va molt malament. Val, però sí, però no és el volum, no és l'ordinador, no és el mòbil, potser sóc jo que tinc una mena de vibracions anticapitalistes o alguna cosa estranya, però em comença a semblar bastant vergonyós, la veritat, perquè és que és des de l'inici de mandat i és un rotllo, o sigui, tant per mi que he de parlar com per tots els altres que m'heu d'escoltar aquest acoblament, i crec que
Això en concret, regidor de Noves Tecnologies, sisplau, que si ho podem arreglar. Gràcies. Després, quan al punt de liquidació del pressupost, dues qüestions molt breus. En primer lloc, sorprèn que aquest estalvi negatiu que surt, no? Aquest estalvi net negatiu, s'atribueixi a un disseny dels pressupostos i encara més que el que comentaves, no? que ja ho vau detectar en l'inici de mandat, perquè, per fer memòria, aquest pressupost es van enredarir, diguem-ne, o no es van fer una sèrie de modificacions de crèdit que ja es anaven veient, i així es va dir públicament i aquí al ple, no? Amb la intenció, que crec que és d'agrair, diguem-ne, que el govern entrant doncs, tingués el màxim marge de maniobra per fer els ajustos corresponents i per també per encarar les polítiques pròpies, no? De manera que si en el seu moment es va veure que hi havia uns errors que podien conduir a aquest saldo negatiu actual, doncs bé, entenc que és responsabilitat del govern actual i no de cap més, aquesta situació, tenim present doncs, que es van afegir doncs, projectes d'inversió, etc., no? I quantificats tal com el govern va decidir i va valorar que era correcte. I llavors, sobre aquesta qüestió, no? I bàsicament la novetat aquesta que aquest resultat ens porta a l'aprovació d'un pla de sanejament, fer la pregunta de com pot afectar això de manera concreta, no? A la capacitat i al marge doncs, de l'Ajuntament aquests propers 3 anys, que al final parlem doncs, del conjunt del mandat. Més preguntes sobre... Val. Volia preguntar una qüestió de serveis socials. A final del mandat passat hi havia un projecte d'acompanyament en relació, crec, a la creació d'un grup de suport per a persones cuidadores del poble. Era un tema que es havia treballat per part de la tècnica, s'havia ja contactat amb algunes entitats. Tinc entès que estava bastant avançat, llavors era qüestió també de preguntar de si n'estava al cas, si està sobre la taula o no, i bé, això, demanar informació, si no pot ser per avui, doncs pel proper ple, però en tot cas també animar doncs, que si no és el cas que reprengui aquesta qüestió. Una qüestió d'urbanisme o de vialitat, més aviat, és que tenim coneixement, això també des de fa temps, i sabem que és una cosa que també es coneix per part de tots, creiem, de la preocupació de varis veïns del carrer Girona per una problemàtica d'accés de velocitat, no? que se'n queixen de manera continuada. Llavors, bé, preguntar també si s'està plantejant alguna qüestió sobre el tema, si s'està pensant, no sé, en instal·lar bandes rugoses o fer alguna altra actuació per donar-hi sortida. I llavors repesco molt breument algunes qüestions que ja vam plantejar l'últim ple, però diguem-ne per actualitzar-ho, per si hi ha informacions noves, sobre la residència geriàtrica, preguntar com estan les obres, si finalment s'han licitat les que calia, i les que es havien d'assumir per part de la brigada també si s'han realitzat, començat o com està la situació. I també sobre la residència, la incorporació de la nova direcció. Entenem que això doncs, ja està desencallat, no? Que està al caure, però bé, preguntar doncs, quin termini hi ha i com està. Sobre la situació d'emergència per sequera, el mes passat vam preguntar per com estaven els treballs del POU 13. Repetir-ho, no? per tenir doncs, la màxima informació possible, i també doncs, com es comentava el mes passat, que s'estaven mirant també altres pous municipals antics, no? Doncs, bueno, quina és la situació, quins terminis es compta que podrem disposar d'aquesta aigua i sobre sequera en general, si hi ha cap altra qüestió en marxa que sigui destacable. I per acabar, sobre el prec sobre usos lingüístics que vam fer l'últim ple i en concret sobre el cas de la policia, en què hi havia gents que, bueno, que tenien coneixement de que no s'adequaven a la norma, preguntar si s'ha fet la gestió que es va dir i que també quina és la situació. Sí, sobre el prec que vam fer el mes passat d'usos lingüístics per part dels agents de policia, si s'ha fet la gestió que es havia dit i com ha quedat el tema. Gràcies.
Gràcies. En aquest cas, Eduard.
Bé, bones de nou. Jo començaré amb un clàssic, l'ordenança de terrasses, un ple més, no tenim l'ordenança de terrasses, de fet no s'ha fet ni la reunió politico-tècnica per aprovar la modificació, no cal que contesteu, ja ho sabem, esteu treballant. Sobre el pagament de factures, sí que en diverses empreses ens han contactat, que, bé, ens han explicat que des de l'Ajuntament hi ha molts mesos de retard de pagament. De fet, moltes han dit, amb vosaltres cobràvem un mes i ara tardem 3 mesos i fins i tot 6 mesos. Preguntar què està passant, ja dic, no ha sigut ni una ni dues, perquè a més a més, a mesura que han arribat hem anat preguntant i fins i tot gent que ha fet feines autònoms i així per l'Ajuntament. Llavors, una mica en línia amb el que deia en Jordi de la policia, hem vist que hi ha una instància sobre uns fets ocorreguts el passat 4 de març en què un ciutadà té una situació tensa amb un policia local que es troba aturat al mig del carrer i ell toca el clàxon i el policia doncs, té un comportament, jo penso, que poc acceptable si realment passa el que explica a l'instància. Sí que ens sorprenen diverses coses. La primera, que la gent es dirigeix en tot moment en castellà al ciutadà, i bé, penso que doncs, sí que s'ha de fer alguna cosa en relació a aquesta qüestió. Ja sabem que no sempre estem d'acord amb l'ús del català, però vaja, jo penso que en aquest cas els agents del municipi doncs, han de parlar en català. I per altra banda, també ens sorprèn molt doncs, que si els fets descrits, com dic, van ser així, doncs, ostres, l'actitud autoritària de la gent en tot moment va en direcció contrària doncs, a la policia de proximitat que tots volem. Saber si s'ha investigat l'incident i si s'ha pres alguna mesura. També hem vist que s'ha obert l'oferta de monitors per l'estiu, pel Consell Esportiu, per al casal d'estiu d'esport esportiu. Hem vist, ens ha sorprès, que la natació s'ha passat a la tarda, i això ens porta doncs, a dues preguntes. La primera, si s'ha valorat que la tarda és quan més afluència hi ha a les piscines i l'impacte que pot tenir el fet d'haver de reservar com a mínim mitja piscina per poder fer els cursos de natació. I l'altra, que potser és més rellevant, fins ara els monitors del casal doncs, portaven els infants a natació i això era com un fet diferencial o sumava un plus al casal esportiu, no? Que tots sabem té un cost més important que altres casals i ens preguntem doncs, si s'ha valorat que això no pugui fer que molts infants deixin d'anar al casal esportiu i vagin a l'altre casal. També volem preguntar per una subvenció que es va atorgar l'any passat des de trànsit, que ja n'hem parlat alguna vegada aquí, que hi constava de dues actuacions. Una era els guals de la vorera d'accés al mercat, això ja està fet, i l'altra doncs, les actuacions a la zona del Bon Preu, preguntar com està, si per ella la subvenció i veure com avança el tema. Després també pel que fa a la canonada, que ens heu assabentat al ple, a la segona canonada, preguntar qui ha de pagar aquesta canonada. En una conversa que havíem tingut vam entendre que havia de ser Aqualia, és així, seran els veïns. Bé, en cas de ser Aqualia, serà del fons de reposició, bé, per saber com està. I per últim, volem parlar de la liquidació del pressupost del que ens heu parlat anteriorment. Ara el regidor ha parlat de partides infradotades. Recordem que nosaltres, en la nostra crítica del pressupost 2024, ja vam assenyalar que ja hi havia moltes partides també en aquest nou pressupost que estaven infradotades. Parlem de subministraments, segur que ho recordeu, de l'arxiu, de la biblioteca, de la policia i d'altres dependències municipals. I també voldríem parlar d'una partida que casualment el regidor no ha assenyalat a l'hora de parlar dels ingressos sobreestimats, que és les multes de circulació. Com tots sabeu, l'equip de govern va situar les multes del 2024 en 200.000 euros. Nosaltres ja vam advertir que això era impossible, donant simulacions de l'alt nombre de multes que s'haurien de posar i, a més, comparant aquesta xifra amb poblacions veïnes com Cassà, que tenen 100.000. En el debat, el regidor d'Hisenda ens va dir que no teníem raó i hem recuperat l'àudio del ple per veure què es va dir i a l'hora de justificar-ho ens diu que en el moment del ple l'execució del 2023 eren 160.519 euros. No? Ara en la liquidació veiem que només hi ha 23.000 euros dels 100.000 que estaven pressupostats saber si va ser un error la xifra que es va donar. Sí que hi ha uns 200.000 euros que venen de pressupostos anteriors, de fet de l'any 2020, però que en cap cas a l'any 2023 s'ha recaptat 160.000 euros. Per tant, pensem que aquí ja hi ha un problema en el pressupost d'aquest any. També voldríem saber exactament quin romanent queda i quin d'aquest romanent no està afectat, és a dir, quin és el romanent real que podríem disposar lliurement com a ajuntament. I finalment, i això entenem que potser avui no es podrà respondre, també voldríem saber el percentatge d'execució que hi ha de la modificació de crèdit que es va fer el mes de juliol, ja que vam ser molt crítics amb la precipitació que hi va haver al nostre entendre en aquell moment, i voldríem saber doncs, el percentatge d'execució d'aquella modificació a data del 31 de desembre. Merci.
Gràcies, Eduard. En aquest cas, un regidor ha de respondre. Sí, Mari?
Sí, bon vespre. Volia respondre a la CUP. La pregunta que has fet de les cuidadores, te la responc jo perquè sóc jo la regidora, si no et sap greu. No, la Irene, sóc jo. No passa res, cap problema. No te la podré respondre com penso que s'havia de fer, perquè no tinc la informació necessària. Entenc que el que preguntes són les cuidadores voluntàries del poble.
Sí, gent que no, la majoria de gent és familiars, eh? O sigui,
no,
tema professional, sinó
vale,
persones que tenen a càrrec persones dependents.
Correcte. Doncs si no et sap greu i us ho podria contestar correctament com s'ha de fer, doncs en el proper ple, perquè la informació que tinc no seria la idònia per fer-ho avui ara, si em permeteu. Gràcies.
Gràcies, Mari. Aquí més. Pilar?
Sí. En quant a la residència, comentar que el dels aires acondicionats s'està treballant. No us puc donar més resposta. En quant a l'altra, la pintura, ja s'han pintat totes les portes. No sé si en falta alguna, però en un principi varen pressupostar pintar-ne 25. Sí que és veritat que quan hem... És a dir, a mesura que ja estaven acabant, vam veure doncs, que era una mica, quedava malament, eh? Una sí, una no, per tant hem ampliat a 50, sembla que són 52 portes, les estem pintant totes. La feina de la brigada ja està pràcticament tot fet, falta un forat amb un passadís. Sí que vaig comentar que ja aquest mes, fa unes 3 setmanes o així, ha començat una persona que fa el manteniment del centre, per tant entre la brigada i aquest noi estan fent el manteniment, vull dir que totes aquestes cosetes ja està, i ens faltaria el de l'aire condicionat. I en quant a la nova incorporació del director, s'incorpora el dia 2 d'abril a les 8 del matí. I ara que és que m'he descuidat de donar-vos resposta, Eduard, referent a allò de l'embornal aquell, vaig fer anar-hi els tècnics, primer semblava que era molt difícil, i va anar també a Qualia, no sabien com arreglar-ho, i ara sembla que es podrà fer una mena de sifó, jo t'ho explicaré una mica així, perquè tampoc no entenc gaire bé, perquè es veu que és molt gran i volen fer una mena de sifó que és el que de la manera ho arreglaran. Gràcies.
Gràcies, Pilar. Jordi?
Sí, jo encara el curset de natació i el casal esportiu de l'estiu. És veritat que és una iniciativa de l'àrea d'esports, haver canviat a la tarda. Això també és cert que no ho fem directament nosaltres, ho fem a través del Consell Esportiu i, per tant, ells tenen l'última paraula, diguéssim. Hi ha aquesta sessió d'aquest espai, llavors... de fet, en ells ja els hi va agradar bastant perquè passa una cosa, no és ben cert que a la tarda hi hagi més gent que al matí. És ben cert que a la tarda hi ha molts usuaris de totes les edats, però al matí hi ha molt d'overbooking a les piscines per als diferents casals. És a dir, no et sabria dir si hi ha més usuaris al matí que a la tarda. Ja et dic, és veritat que la gent que veiem, no? Que estem treballant, doncs no ho veiem, però al matí està molt a tope la piscina. Amb el tema dels cursets de natació a la tarda, el que sí que estem segurs és que el curset de natació tindrà molt d'èxit, perquè amb els anys ha passat per circumstàncies, no sé, dels canvis de la vida mateixa, que abans tothom anava al casal a la tarda i al matí es feia curset de natació. I avui en dia pràcticament cap casal fa tardes, tret del parroquial, i tot i que fa tardes té molt pocs nens a la tarda, comparat amb el matí. Llavors què passa? Que els matins, això, tothom va als casals i el curset de natació ha anat perdent adeptes. Llavors sí que és veritat que era un dels reclams pel casal esportiu, però també creiem, és a dir, es pagava extra, és a dir, tu pagaves el casal més el curset de natació i perdies una hora de casal, és a dir, vull dir que tampoc era una fórmula que acabés de recollir molt bé que tu per anar al casal tinguessis esportiu, tinguessis l'avantatge del curset, sinó que el pagaves a part i feies 3 hores en comptes de 4 hores. Sí, no sé si m'explico, a nivell econòmic, diguéssim. Llavors és veritat que ara sí que t'oferiran les 4 hores de casal esportiu i a la tarda tindràs l'opció del curset de natació. I sí, no és menys cert que estem preocupats per l'ocupació de la piscina, però també som optimistes en aquest sentit en que tenim 2 piscines, els hem d'aprofitar, també sabem que són prou deficitàries. Llavors bé, és a dir, no ens espanta que estiguin plenes, de fet, quan més plenes estiguin menys deficitàries seran, i això, si hi ha gent que es pot desplaçar a la piscina de la Canyera, aquella piscina és veritat que tot i que la municipal hi ha bastanta gent, a l'altra, bé, és una piscina molt tranquil·la, llavors bé, potser, no, si tenim 2 piscines, l'idea una mica és que quan més plenes, millor. I llavors bé, és veritat, la piscina municipal a les tardes potser, de fet, principi, si no m'equivoco, serà de 3:45, seran 50 minuts de sessió, bé, fins a les 5:45, que de fet és veritat que quan hi ha més gent doncs potser seria de 5 a 7, no, a les tardes. Llavors bé, sí que és veritat que hi haurà un mitjoret a 3/4 que potser hi haurà més, o si no canvien les costums hi haurà més gent a la piscina municipal, però bé, és veritat que la piscina en aquest cas de la zona esportiva de la Canyera no té aquest volum d'usuaris i per tant bé, potser acostumarem més a la gent a repartir-se i bé, esperem. Tens raó, és un canvi, veurem què passa, però creiem això, que ha d'impulsar molt el curset i esperem que el casal esportiu la gent s'hi apunti per lo bé que pot funcionar i que en aquest cas el Consell està fent una gran feina i crec que té molt de valor a part del curset en si. I no sé si... Això sí, no, ja eren les 2, sí, crec que ho he comentat tot.
Gràcies, Jordi. Adrià?
Sí. Sobre els terminis de pagament de les factures, dic que és cert, anem amb molt de retras en el pagament d'algunes d'elles. A nosaltres també ens arriben, com és evident i normal, aquestes queixes. Jo mateix contacto amb totes les persones, empreses que adrecen queixes i per tant, doncs, per donar-li les explicacions oportunes, dic que aquest retras en els pagaments es deu a dos motius. Un és doncs el que ens trobem cada mes aquí en el ple, que és el fet doncs de que moltes de les autoritzacions del pagament hagin de passar per el reconeixement extrajudicial de crèdit, que evidentment doncs alenteix aquest procés, i l'altre era que moltes factures doncs de novembre i de desembre no s'han pogut autoritzar el pagament fins a la incorporació del romanent a través de la liquidació del pressupost del 23. Dic que recentment s'ha incorporat doncs una tècnica de control intern que el que ha de fer doncs també és ajudar-nos a agilitzar tots aquests processos i que evidentment doncs l'objectiu és que més enllà, diguem, d'aquest increment en el procediment de pagar una factura, que se suposa doncs l'omissió de la funció interventora i tot plegat, evidentment doncs els proveïdors, els nostres proveïdors no en són responsables i l'objectiu és que ells doncs puguin continuar o tornin a cobrar, vaja, com era habitual en el termini màxim establert. Sobre el percentatge d'execució de la modificació de crèdit, m'ho apunto i us ho faré arribar. El romanent per a despeses generals és de... diria que quan d'això l'he dit, són uns 512.000 euros, ara així és exacte, però vaja, són uns 512.000. Aquests són els que no estan afectats, que són lliures, romanent per despeses generals. I sobre, diguem, què ens comporta el fet de tenir aquest estalvi net negatiu? Doncs la conseqüència més directa i més important és que hem d'aprovar aquest pla de sanejament, com deia, a un termini màxim de 3 anys i que qualsevol operació d'endeutament haurà d'anar autoritzada, diguem, des de tutela financera. El que farem és, a través de quan aprovem aquest pla de sanejament, doncs ja explicarem quines propostes farem per poder abordar les inversions que teníem previstes per aquest any. Una d'elles és que utilitzarem la disponibilitat de crèdit en algunes partides d'inversió que ja estaven previstes. Algunes altres inversions doncs potser les haurem de posposar, aquelles que no siguin urgents o que creiem que puguin esperar, les haurem de posposar en el 2025. però bàsicament, diguem, és això, diguem que no som lliures, diguem, d'incrementar l'endeutament com ho érem fins ara. També és veritat això, que aquest és un estalvi net negatiu d'un import, diguem, petit, i que creiem, doncs, que evidentment quedarà positiu aviat. I sobre, diguem, que el compliment del pressupost del 2024, si hi ha partides que estan mal o ben pressupostades, doncs és el que comentava quan us explicava la liquidació, el que és més important ara i el que estem fent en aquest treball, doncs, a l'hora de poder presentar el pla de sanejament, és observar i ser molt rigorosos amb el compliment pressupostari. Per tant, aquelles despeses que creiem, doncs, que potser doncs no estan prou ben dotades, doncs evidentment hem de fer un exercici de contenció pressupostària, hem de ser molt rigorosos amb el compliment del capítol d'ingressos, vull dir que això jo crec que és aquesta feina que haurem de fer a partir d'ara i evidentment a partir de l'aprovació del pla de sanejament que haurem d'aprovar per ple. Sí, lo de les multes, et passaré, pensava que ho tenien aquí, i no, et passaré la liquidació, diguem, de la partida de multes dels últims 4 o 5 anys, i veuràs que és cert que aquest any la liquidació són aquests 40 i pico, doncs 23, perdó, em devia confondre. Veuràs que jo, el que creiem és que és també és una mica un canvi de criteri pel que fa a la tresoreria, també hem tingut un canvi de com imputa aquests ingressos. Veuràs que en els últims exercicis ja tenim, per exemple, 400 i pico mil euros, hi ha 300, vull dir 200, són imports molt més grans del que ens surten aquí. Aquell import que et vaig passar, i també, diguem, t'ho faré arribar perquè vegis, diguem, que no era pas un import que m'inventés, sortia de la liquidació que ens enviava Xaloc, que era precisament en base a aquella liquidació amb el que, doncs, el criteri de la tresoreria abans era imputar aquest ingrés, i que ara, doncs, ha canviat i és diferent, i que, de fet, això, ho podrem comentar, veuràs la partida de drets reconeguts dels últims exercicis, que veuràs que, doncs, això, que es complien de sobres aquests imports. Sí, per això t'he dit que ho veuràs, perquè igual que et sorprèn a tu, em va sorprendre a mi. Vaig demanar, doncs, aquestes explicacions, i van ser, doncs, això, que, diguem, aquest canvi de criteri en el fet de quan reconeixem el dret, si en el moment, diguem, que se'ns comunica la liquidació, o en el moment que realment executem l'ingrés per part de Xaloc.
Gràcies, Adrià. Àlex?
Bé, comentar que sí, Jordi, tens raó, tornarem a revisar una altra vegada el micròfon. La setmana passada la comissió informativa vam provar, funcionava bé, semblava que vam detectar que era pel volum sobrelevat, i avui torna a fer una mica així, sobte perquè realment és en els plens, perquè és que he fet altres proves en altres moments que no hi ha ple i no fa aquest soroll. Revisarem, mirarem totes les vies factibles i el més aviat possible el solventarem el problema.
És tu, ja ho veus. No, bé. Sí. Bé, el tema que em preguntàveu. Carrer Girona. Sí, Jordi, m'he reunit amb un veí o dos, no recordo ara, hem vingut per separat en diferents moments. No és només el carrer Girona on tenim el problema, en aquest cas, de velocitat dels vehicles. Vull dir, tenim altres carrers que han vingut altres veïns d'altres zones del poble també demanant-ho. En aquest cas, no sé, nosaltres pensem que el que hem d'impulsar és el pla de mobilitat, que és una cosa important per tot el poble, ja no per aquests carrers en concret, sinó en general, per tema circulació, però tot i així, amb la policia, en aquest cas també ho estem valorant. A veure si, no només aquest carrer en concret, si algun altre, si al final fem aquesta actuació o no, perquè el pla de mobilitat està clar que encara té per un temps, ens hi hem de posar, no hem començat, llavors, doncs, estem en aquest punt. Tema de la sequera. Bé, vam fer el que era, ja us vam informar l'anterior ple, la baixada de la pressió, en principi molt bé, vull dir, pensàvem que potser tindríem algun problema més concret en llocs doncs, d'alçada del municipi. Només m'ha vingut una persona per aquest problema, vull dir, per tot i així era molt circumstancial. També amb això estem fent un estudi geològic de tot el municipi per veure on hi ha altres llocs amb vetes d'aigua per poder demanar subvenció i fer pous nous, pensant ja en futur. I el del pou 13, bueno, estem amb permisos. La veritat és que estem amb els permisos per poder fer l'execució i en principi no, la subvenció no es perd. En principi encara té durada. El tema de la policia. Bé, la policia sabeu molt bé doncs, que estem amb una mica la reestructuració que estem fent, però sí que jo particularment, tant per un cantó que has comentat tu, Eduard, com tu, Jordi, he tingut reunió aquesta setmana encara amb el sergent i n'hem estat parlant d'aquest tema i he demanat que en aquest cas informi els agents de com hem d'actuar, no? En aquest aspecte lingüístic estic parlant. Però a banda sabeu molt bé que també estem reestructurant el que és una mica el cos, però sí, he fet incís i espero que no hi hagi més incidents d'aquest tipus. I en aquest cas, en aquesta persona que dius tu, Eduard, doncs, bueno, li donarem contesta, doncs, l'actuació no ha sigut correcta i per descomptat haurem de donar-li respostes. Em sembla que el ple passat vam parlar dels passos, si no el ple passat era l'altre, dels passos de vianants, diguéssim, de la zona de bon preu, sí. També estem treballant, estem pel mes, el projecte... Sí, en principi està també vigent i no, encara l'última reunió, l'anterior vaig tindre amb l'arquitecte municipal, en vam estar parlant i en aquest cas la subvenció no hi havia problema. El tema de la canonada... Sí que en principi, i podeu havia comentat, la canonada aquesta més petita per anar a alimentar les cases disseminades que ens trobem pel camí, plantejàvem de que, i vam parlar amb Aqualia, que se fessin càrrec ells de la borsa d'inversió que tenen per fer. Però al final ha pujat una mica més del que comptàvem, el que dèiem, no? Estem acabant ara de tancar el pressupost, i per això fem una modificació del pressupost de la canonada, perquè en aquest cas, amb la baixa que hem tingut, puguem incloure, diguéssim, aquest cost... En aquest cas pagarem el que és la canonada. Llavors, quan fem la connexió, farem llavors el que és el retorn. Llavors fem el càlcul que tenim i llavors cobrem. Ja, clar, serà una connexió nova. És com, i a més, en un lloc aïllat. No serà una connexió al poble que es posa el comptador només. Allà s'ha de fer la caseta pel comptador i hi ha vivendes que estan poder 200 metres allunyades on ha de passar aquesta tuberia. Però, en principi, per això fèiem, que és el que hem passat avui al ple, la modificació del pressupost precisament per poder incloure doncs, aquest tub. I no m'ho has preguntat, però t'ho dic jo, que ara m'ha vingut al cap. Aquesta setmana, el dilluns, van treure el que era el cablejat de Calatxer, val? I ara sí que esperem, i en aquest cas ja hem apretat prou, en aquest cas, l'arquitecte municipal, perquè... bueno, si m'ho diuen a mi, si com ho diuen a mi, ja us ho diré. Doncs això, ara sí que és només ja l'empresa que anar i fer l'enderroc. El cablejat, que era el que ens tenien callats, dilluns es va fer, la descarra, que diuen ells, i ara ja sí que s'ha contactat des de serveis tècnics amb l'empresa que fa l'enderroc i l'adequació, i en breu doncs ja es podrà fer. I em penso que no em deixo cap més pregunta. En aquest cas, hi ha una pregunta del públic o a nivell de xarxes? Marc, no hi ha res? Doncs, si no hi ha res més, doncs donarem aquest ple per acabar. Moltes gràcies, bona nit.